de les Illes enregistren una mica una manco d'activitat aèria que l'any passat, un 3,5% menys, concretament. Seran avui 1.651 els avions que passaran per les Illes. Les ocupacions als hotels són bones i destaquen especialment els allotjaments rurals i d'interior, bé d'enrere. De fet, les Balears foren el mes de maig el destí d'Espanya preferit en aquest tipus d'oferta, aconseguint un 12% més de reserves que l'any anterior. Les xifres mostren com la indústria turística a les Illes no s'ha vist gaire afectada per la inestabilitat política mundial, ni per les guerres, ni per les amenaces. El turista no deixa de venir i precisament aquest fet incentiva encara més a les entitats ecologistes a manifestar-se avui per defensar els espais naturals. Serà a les 10, a ser ràpida, mitjançant una cadena humana davant les darreres modificacions jurídiques del govern que, al parer de les entitats convocants, poden suposar en un futur un risc per a aquests espais d'especial protecció. Titulars, Balears es torna a mullar avui per l'esclerosi múltiple. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Gairebé una cinquantena de piscines i platges se sumen a la iniciativa solidària amb els doblers recaptats que es destinaran a la creació d'un centre d'atenció al Llevant de Mallorca.
La comunitat educativa reconeix que ha baixat el nivell educatiu dels alumnes, sobretot de secundari, i alguns asseguren sentir-se pressionats per aprovar els estudiants.
Tot i que hi ha múltiples causes, els professors apunten que és aquesta una de les principals per les quals s'incrementa el nombre de suspesos a les proves d'accés a la universitat.
El passeig de Cala Corp es Castell s'obrirà als vianants previsiblement la setmana que ve, després de més de 7 anys d'espera.
Les obres per assegurar el penya-segat ja estan en marxa i una vegada acabades les actuacions, el passeig connectarà amb el moll d'en Pons.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Demà dilluns es posa en marxa la pretemporada del Real Mallorca, les proves mèdiques ja ho farà, a només 15 futbolistes del primer equip, ja que Samu Costa en Portugal, Johan Mojica en Colòmbia, encara hi són a la Copa del Món. Un Mundial que ja té dues seleccions classificades per quarts de final. El Marroc, que va superar per 0-3 a la Canadà de Saint-Laurent, i França, que va patir de valent per guanyar per la mínima 0-1 a Paraguai i des del punt de penal.
I just ara hem sabut, informa el 061, que un home ha estat apunyalat aquesta matinada a una discoteca de Sant Antoni, a la discoteca Eden. Tot d'una, puguem ampliar informació, així ho farem. En qualsevol cas, anem ara amb la previsió del temps, especialment important avui per l'arribada d'una nova onada de calor que durarà fins dimecres arreu d'Espanya. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui tancam la setmana amb un diumenge de sol i de temperatures elevades. El termòmetre anirà pujant durant els pròxims dies i avui ja l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc a punts de l'interior de Mallorca i van des del ponent i migjorn per aquests registres que podrien tocar els 37 graus. A la resta quedaran entre els 30 i els 35. Tot això encara amb una miqueta de vent de component nord que anirà perdent força durant les pròximes hores. La situació marítima cada vegada més tranquil·la, qualque radar puntual de maró al nord de l'arxipèlag. Ambient plàcid durant el capvespre, amb el cel de ben estirat, qualque nivulat baix, i demà començarà la setmana amb la mateixa situació. Això sí, la temperatura continuarà pujant. L'Agència Estatal de Meteorologia també ha activat l'avís groc per demà a Eivissa i Formentera i a punts del nord de Mallorca, on podrien superar aquest 36-37 graus. Sembla que el gruix de l'episodi arribaria a partir de dimecres, en temperatures que podrien superar els 38 i veurem també si els 39 o els 40 al llarg de la setmana.
Gràcies, Tomàs. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, al control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Aquest cap de setmana, coincidint amb l'arribada d'una nova onada de calor, ens trobam en plena operació sortida i els aeroports de les Illes es nota, tant per les sortides com per les arribades. Per aquest cap de setmana s'han programat els 3 aeròdroms balears 3.332 vols. Suposa un 3,5% manco que l'any passat.
Concretament avui són 1.651 els trajectes previstos, la majoria 1.059 són Sant Joan, a Palma. Per Eivissa s'han previst 413 vols, mentre que a Menorca seran 179, tot i que les dades són una mica inferiors a l'any passat, les previsions del sector turístic són molt bones per aquesta temporada.
De fet, les ocupacions han estat els darrers mesos bones i les previsions és que ho continuïn sent els propers mesos. Un dels sectors que destaca és el del turisme rural i d'interior. Les Balears foren el mes de maig el destí d'Espanya preferit en aquest tipus d'allotjament. Es sumaren 198.000 pernotacions, que és gairebé un 12% més que fa un any, amb una durada mitjana de 3 dies. Això va convertir les illes en el lloc, juntament amb Andalusia i Canàries, on més llarga fou l'estada.
També van ser les Balears la destinació on agroturismes i hotels d'interior assoliren l'ocupació més alta, per damunt de la meitat de les places ofertes ocupades, el 53%. Això, d'acord amb l'Associació Balear, que els engloba en aquests establiments. A més, la immensa majoria dels clients varen ser estrangers, més de 177.000 davant els 20.700 que foren espanyols. Maria Antònia Mesquida, empresària hotelera i vicepresidenta de l'associació, i Guillem Rigo, cap de recepció d'un establiment de Campos.
Abans era més temps, ara una mitja d'uns 4 dies. Hi ha moltes reserves, anul·lació, després, però arriba un moment que totes segueix estant com els altres anys, segueix estant ple.
La gent reserva 2 dies aquí, 2 dies allà, va fer com un tour, la mitja podrien ser potser 3-4 dies. Estem per damunt del 90%, pràcticament, els 4 mesos principals, juny, juliol, agost i setembre. Els altres mesos ha estat pintura de lo que duim fins ara, un poc més fluixet, però bueno, que aquí ara la temporada està seguint bona.
Explica l'Associació Balear d'Agroturismes i Turisme d'Interior que enguany, per mort de la guerra i la pujada dels preus, hi ha hagut moltes reserves que han acabat en anul·lacions i que ara gairebé tot s'acaba de decidir a darrera hora.
Tot això, ja que parlem de turisme, ocupacions i, en definitiva, depressió humana, avui a les 10, el GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida han convocat una concentració a l'Arenal de Serràpita per defensar la protecció dels espais naturals protegits de Mallorca. La concentració consistirà en una cadena humana sota el lema Estrenc no es toca.
Les entitats ecologistes adverteixen que les darreres modificacions legislatives del govern relatives a la llei Òmnibus rebaixaran a llarg termini la protecció dels espais naturals de l'illa, un fet que, en tot cas, nega el govern.
Per fer front a les altes temperatures d'aquests dies, la millor opció i la més escollida per molts és fer un càfic o un estiu més, però es posa el focus en la prevenció de les lesions i traumatismes freqüents en els bots d'altura a l'aigua i que poden acabar en lesions medulars. De fet, el 6% són provocades per capbussades imprudents.
És una de les pràctiques més perilloses entre els adolescents i motiu de visita a les urgències durant l'estiu. El doctor Jorge Muñoz, pediatre del Centre Sanitas a Palma, explica que atén un gran volum de casos de traumes i cops als mesos clorosos.
Los chavales pues saltan, juegan, se tiran, aunque cada vez menos, desafortunadamente, es decir, gracias a las tablets, a los ordenadores, en fin, a los móviles, ahora los chavales son menos activos, pero es cierto que en verano en urgencias no van a aparecer más de traumatológicas, más que por enfermedad.
Casos de traumatisme, sobretot pels típics bots des de les roques a l'aigua, tan perillosos i desaconsellats per evitar lesions greus.
L'Associació de Persones amb Lesió Medular i altres discapacitats físiques ha engegat enguany la campanya de prevenció amb dues xerrades estudiants de formació professional a Palma. Fabiola Moro n'és la presidenta.
En Baleares sí que hay una mayor prevalencia en el mar, ¿no? Porque, bueno, hay muchos acantilados y es como más bonito, ¿no? Digamos, el paisaje invita a veces, ¿no?, a hacer este tipo de prácticas y, claro, suelen ser alturas más altas, no conocemos la profundidad y a veces hay un banco de arena que no ves y desde arriba no se ve.
El lema amb cap sí, de cap no, fa al·lusió a evitar precisament llançar-se a l'aigua de cap, també a la piscina, un espai que no es percep com a perillós.
A veces no podemos controlar el impacto porque depende de la inclinación del salto y demás. Claro, no sabes cómo vas a caer y a veces te confías, piensas que no te va a pasar nada y una mala caída, que atención también a las piscinas, que aunque haya socorristas.
I encara un tercer consell, també primordial, per evitar danys més greus.
Sí que es verdad que lo primero es sacarle del agua para que no se ahogue, evidentemente, lo primero es salvar su vida, pero luego es verdad que una mala manipulación puede causar una lesión medular que a priori no estaba. Entonces, mucho cuidado a la hora de sacar a la persona, siempre en bloque, entre varias personas, que no sea solo una que la coja en brazos, la meta en un coche, no, no. sempre llamar al 112 para que venga una ambulància.
Es tracta d'accidents amb conseqüències greus per tirar-se a l'aigua i que en la immensa majoria dels casos són evitables, com hem comprovat. L'associació per lesions medulars presentarà divendres que ve, dia 10, la campanya i accions d'enguany en un acte a la platja de Ciutat Jardí a Palma.
Per cert, parlam de Cap Ficós i precisament les Balears es tornen a mullar avui per l'esclerosi múltiple. Gairebé una cinquantena de piscines i platges acullen la jornada per sensibilitzar sobre una malaltia amb símptomes invisibles que les illes té 1.400 persones diagnosticades, sobretot dones. Els dobbers recaptats enguany a Mallorca es destinaran a un projecte concret, la creació d'un centre d'atenció al llevant de l'illa. Laura Bonrell.
És una demanda històrica dels usuaris de l'associació Abden que atén persones diagnosticades d'esclerosi múltiple i també en qualsevol discapacitat en la seva seu de Palma. La majoria tenen problemes de mobilitat i disposar d'una unitat bàsica d'atenció més a prop de casa seva serà un gran avantatge, apunta Cristina Díaz, presidenta d'Abden.
Para que la gente de Llevant y de otras zonas de Mallorca tenga más accesible y no tenga que venir hasta Palma para poder acceder a esos servicios, que tardan quizá más en llegar al centro a través de las ambulancias o al medio de transporte, etcétera, que lo que dura el servicio en sí.
L'associació està en cerca d'un local que pugui albergar el nou centre a Manacor i compta amb el suport de l'Ajuntament.
Nosotros aquí lo que ofrecemos es un servicio multidisciplinar, ¿no? De fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicología, es un poco todo lo que abarca una terapia para una persona con cualquier tipo de discapacidad física. Inicialmente sería esa la idea, X días que el personal que ya tenemos se desplazara y obviamente si la demanda creciera, pues habría que contratar personal nuevo, claro.
I en aquesta edició la celebració es dobla. Fa un mes es va aprovar a Europa un nou medicament per l'esclerosi múltiple secundària progressiva. Segons els estudis, permet alentir els danys neurològics i redueix més d'un 20% el risc de perdre la capacitat de caminar. Està previst que es pugui comercialitzar a Espanya a finals de 2027.
No está autorizada para su suministro, pero ya ha recibido aprobación. Es bastante esperanzador porque, aparte de que obviamente no va a ser una cura porque no existe una cura, pero ralentiza un poco la progresión y al final esto repercute en la calidad de vida de la persona.
L'acte central de Mulla't serà el Club Nàutic de Porto Cristo, al municipi de Manacor. En tot, aquesta edició compta amb 39 punts solidaris a Mallorca i 10 a Menorca que es poden consultar a la web oficial.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i 13 minuts, l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, Avacua, impulsa millores a les depuradores de les illes. Un dels projectes més destacats és l'actuació a la depuradora de Felanitx, on destinen 8 milions d'euros per duplicar la capacitat de tractament.
Les obres es duen a terme mentre la planta continua donant servei al poble. Part dels doblers invertits serviran per millorar les llacunes de la zona humida de Son Nevat. Escoltam Emeterio Moles, director gerent d'Avacua.
Y ahí en esas lagunas se van a crear además una serie de islas artificiales para que las aves puedan anidar y se van a hacer una serie de mejoras para que no solo sean puntos de restitución de agua depurada.
Avacua gestiona 80 depuradores a les Balears i té en marxa més d'un centenar de projectes de millora per valor de 120 milions d'euros amb implantació a les quatre illes. El motiu és que algunes de les instal·lacions presentaven un problema de dimensió insuficient respecte al cabal que rebien.
Las más grandes y las más potentes destinadas a solucionar problemas. Aquí en Mallorca teníamos cuatro plantas que tenían una falta de dimensión por el caudal que estaba llegando.
L'objectiu és que el 100% de l'aigua depurada sortida de les plantes en condicions òptimes. Si més no, la salinitat i les pluges torrencials són enemics del procés.
La bacteria està constantemente alimentándose, muriendo y volviendo a reproducirse. Si en un momento dado mueren porque ha llegado agua dulce, si no llega carga orgánica, o porque el agua ha sido excesivamente salina, pues igual tienes un espacio de tiempo en el cual recuperar otra vez el proceso biológico, pues cuesta.
Garantir el bon estat d'aquest sistema biològic per la depuració d'aigua és clau perquè l'aigua depurada pugui tenir una segona vida i ser així reutilitzada en condicions adequades.
I l'ONG per la preservació d'Eivissa, Eivissa Preservation en l'original en anglès, mira d'impulsar un gran pacte entre els partits polítics de l'illa perquè tots duguin en els seus programes el compromís amb la reducció de residus. Com passa a Menorca, i més enllà de solucions com la del trasllat d'una part de la fracció de rebuig a Mallorca, augmentar la separació del FEMS en origen i evitar que arribin els abocadors és la gran aposta per la sostenibilitat.
No debades, mentre defineix si en el futur surt més a compte continuar enviant residus a Mallorca o incinerar-los a casa, el Consell d'Eivissa té pensat un pla de xoc per fer que aquests residus siguin de cada vegada manco. Un pla que espera finançament de l'impost de turisme sostenible i que Eivissa Preservation reivindica que es basa en bona part en les seves aportacions. Imma Saranova es la directora de l'ONG.
Trasladar los residuos a Mallorca, construir una incineradora, consideramos que ambas opciones tienen bastantes más contras que pros. Estamos intentando incidir con la administración pública y con la ciudadanía de las Islas Pitiusas en la necesidad de poner el foco en el principio del problema, que es la reducción inminente de residuos. Estamos muy lejos en materia de reducción de residuos y también de separación.
La llei de les Balears obliga que en 4 anys i mig, al 2030, no arribin ni a l'abocador de Canaputxa a Eivissa ni al de Milà a Menorca més del 10% del rebuig que es genera cada illa.
Un objectiu que, malgrat la dràstica reducció dels darrers anys, gràcies a l'increment de la separació i reciclatge, continua sent llunyà. A Menorca la fita passa per avançar en la recollida porta a porta. Sergi Marí, coordinador del GOP Menorca.
A Menorca mai s'ha posat damunt la taula una proposta d'exportació de residus, però també es ve que mai s'ha posat damunt la taula una solució per quan aquest abocador arribi a ser el límit. El principal problema que tenim és la falta de coratge dels ajuntaments d'implantar es porta a porta. Ha demostrat clarament, en el cas del Castell, la seva efectivitat. I si podem passar de només reciclar el 20%, com era abans, a reciclar percentatges del 80%, com està demostrant es porta a porta, aquesta és una solució prioritària perquè, com a mínim, retarda la problemàtica d'un abocador saturat.
Al cap i a la fi, es tracta d'avançar cap a l'abocament zero que ja s'ha assolit a Mallorca, explica Joan Mateu, director de Relacions Institucionals i Comunicació de Tirme, l'empresa mallorquina explotadora de Sonreus, on arribarà de manera imminent per ser incinerat part del rebuig d'Eivissa. Declaracions als informatius d'IV3 Ràdio cap de setmana.
Des de Tirme pensam que és una opció positiva, perquè en el final els residus d'Eivissa, a dia d'avui, que no se poden reciclar, estan anant a un abocador. És molt millor duró una planta d'incineració de vegades energètica, perquè allà generem energia, és una energia verda, etc. Nosaltres estem preparats, perquè nosaltres tenim una capacitat residual que se pot generar. Ara podem dir amb orgull que Mallorca és l'única illa del Mediterrani amb abocament zero. Jo espero que d'aquí un parell d'anys te pugui dir que Balears és el primer arxipèlag de tota la Mediterrània que té abocament zero. Això faltaria que Eivissa i Menorca s'incorporassin en aquest sistema.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Més coses. La comunitat educativa atribueix l'increment de suspesos en la prova d'accés a la universitat al baix nivell educatiu, a les etapes anteriors, sobretot a secundària i batxillerat. El fet que un de cada 10 estudiants hagi suspès, un 3% més que l'any passat, és multifactorial. No obstant això, preocupa especialment que els alumnes acabin la seva etapa educativa obligatòria sense haver adquirit unes competències i uns coneixements mínims. No és només una qüestió de falta d'estudi per part dels joves. També fonts del sector de l'ensenyament reconeixen, de forma anònima i IV3, que se senten pressionats per aprovar la majoria d'alumnes tant per part de superiors, de les famílies i també del propi sistema educatiu.
Suspendre un alumne implica per al professor haver de donar més explicacions i haver de fer més tasques burocràtiques, explica el portaveu del sindicat Estei, Carles Cabrera. Una situació, afegeix, que deriva en la caiguda de la qualitat educativa.
És a dir, el professor que aprovi tothom no tindrà cap problema i el professor que se dediqui a suspendre molt haurà de fer uns reports, és a dir, se li donarà una sobrecàrrega també per evitar que això passi. I tot això se converteix en un peix que s'amossega a la cua.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha atribuït a aquesta setmana l'increment de suspesos en la prova d'accés a la universitat a la Llei Estatal d'Educació. L'STEI coincideix en que aquesta normativa és un dels factors que juguen contra i demana una nova llei basada en criteris estrictament educatius i que no canviï segons el partit polític que governa.
La LOMLOE ha jugat en contra. Se necessita un gran pacte d'Estat, perquè el que no pot ser és que ara entrarà un nou govern i derogarà aquesta llei, però és que aquesta se suposa que serà una llei del Partit Popular i en vendrà una altra que la tornarà a fer el Partit Socialista i tornarà a estar mal fet, és a dir, naixerà malament des del principi.
El pedagog i doctor en educació, Vial Barceló, apunta que de poc serveix que l'abandonament educatiu es trobi en mínims històrics si tanmateix els estudiants no són capaços d'assolir uns coneixements mínims.
Explica que el sistema actual prioritza la quantitat de contingut que s'ensenya a les aules per davant de l'aprenentatge real. També cal, diu, una major participació de l'alumne en el procés d'aprenentatge.
El que estic observant molt és que en els alumnes els falta el que en doy tècniques o hàbits d'estudi. És a dir, sempre assimilant determinat coneixement. És a dir, el coneixement se va assimilant, el nostre hipocamp, la nostra memòria ho assimila, però hi ha d'haver una feina prèvia de l'alumne. És a dir, anar a classe fora esforçar-te, fora tenir aquesta capacitat per tenir interès, per ser una persona curiosa, et serà no només el test professor, et serà estar avui en dia per mitjan digital, estar a la biblioteca.
Un altre factor que contribueix a la caiguda del nivell educatiu és l'actitud no només de part dels alumnes, sinó també de les famílies, segons apunten els docents. Recorda Vial Barceló que no es pot delegar a les escoles el 100% de la tasca educativa i que, com a primera passa, cal que les famílies tornin a veure els mestres i professors com una autoritat que s'ha de respectar.
Els teus primers inputs a nivell educatiu també n'han donat per el teu cercle més proper, per la família. Per tant, la família té molt que dir. I també és important que des de les famílies, en certa manera, se replanteixi un poc determinades actituds cap a la desautorització dels professionals de l'ensenyança. És a dir, aquesta crisi que diu la professió docent, que de cada vegada manco persones volen ser mestres, professors i professores, també està motivat per, en certa manera, aquest desprestigi i el qüestionament constant de la tasca pedagògica per part d'algunes famílies, inclús arribant a amenaces, a violència verbal i física.
El president de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes, Xavier Ferriol, en fa una lectura diferent. Exposa que avui s'aprèn de manera diferent i que l'escola s'ha d'adaptar als canvis tecnològics i a les noves formes de rebre informació.
Que la societat està canviant, el fet de pantalles, el ritme de vida, etcètera, etcètera, fa que canviï. I a lo millor és això el que està passant, que hi ha docents que a lo millor no són conscients de com estan arribant les noves generacions, no? Perquè pensam que hi ha un ampli bagatge d'edats entre professors i alumnes. A partir d'aquí no es culpa de l'edat, jo crec que és mentalitat d'evidenciar si aprens o no aprens.
Val a dir que part de la comunitat educativa fa temps que manifesta la necessitat de fer passes enrere en la inclusió de les noves tecnologies dins les aules després de constatar que els resultats no són els esperats en quant a l'aprenentatge. De fet, en moltes ocasions és contraproduent.
En qualsevol cas, més enllà dels factors comentats, els docents en reclamen reduir les ràtios per poder oferir un ensenyament més personalitzat i de major qualitat.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 23, en clau de successos, ja vos hem avançat als titulars. Un home ha estat apunyalat, segons informa el 061, a una discoteca de Sant Antoni. Ha estat aquesta matinada i, segons informen els serveis d'emergència, ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses. I Sant Antoni tindrà un nou quarter de la Guàrdia Civil amb 9 habitatges pels agents, un fet que, segons el consistori, ajudarà a fidelitzar la plantilla.
Fa anys que l'Ajuntament de Sant Antoni uns terrenys del municipi a l'executiu central per fer-hi el nou quarter, que va cedir, volen dir, aquests terrenys a l'executiu central. Si més no, fins ara no han sortit a licitació per la construcció de l'edifici, la qual està prevista per l'any que ve. Maria Pons, batlessa de Sant Antoni, valora molt positivament la construcció de l'edifici.
Gent és molt receptiva a tenir com a inquilins membres de la Guàrdia Civil o membres de la policia local. Tenint aquesta casa corta, el que farà és que moltes de famílies de Guàrdia Civil podran venir i podran quedar definitivament.
En aquest context, Alfonso Rodríguez, delegat del Govern Central, apunta que la necessitat habitacional afecta també els agents de la Guàrdia Civil.
Para conseguir la fidelización de parte de esa plantilla. Insisto en que la necesidad habitacional afecta a todos y que, por lo tanto, el Gobierno de España intenta paliar.
El projecte d'acord de la Guàrdia Civil a Santanyí preveu dues edificacions. Una estarà destinada a dependències oficials, mentre que l'altra, de 1.320 metres quadrats, serà on es construiran els nous habitatges. Amb tot, l'objectiu és garantir l'operativitat de totes les unitats i una bona qualitat del servei.
I també de seguir mejorando los recursos humanos, con un crecimiento neto de más de 200 guardias civiles este año respecto del año pasado y con un crecimiento neto de más de 140 policías nacionales.
Actualment, el quarter de la Guàrdia Civil de Santanyí és petit i fan feina 65 guardes, més els reforços d'estiu, que són 21. A més, a partir d'ara es disposarà d'un altre espai ubicat al centre de Caladó. La construcció del nou quarter tindrà un cost de poc més de 7 milions d'euros i un termini d'execució de 21 mesos.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Vuit i 26, repassam ara l'actualitat en clau estatal, també internacional, i començant parlant de l'incendi i actualitzant la informació relativa a l'incendi de Girona. Fora de les illes allà a Girona s'ha aconseguit aturar l'incendi de les Gavarres. L'onada de calor que comença dificultarà per al control del foc que manté entorn de 2.300 hectàrees cremades i 12.000 persones confinades.
En el millor dels pronòstics, aquest control de les flames podria ser avui cap vespre i en altres escenaris s'allargaria dies, per ventura, hores. David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta estabilitat s'ha d'entendre com una situació de certa precarietat. L'únic que es diu és que l'incendi no creix. No vol dir que estigui controlat, no vol dir que s'hagi pogut resseguir tot el perímetre i assegurar, diguéssim, que està rematat, sinó senzillament que l'incendi ara ja no creix significativament.
Segons la investigació, el foc es va originar per les espurnes d'una màquina radial amb què feia feina un operari al costat d'una carretera. L'home va ser detingut pels Mossos d'Esquadra i està previst que passi a disposició judicial avui.
De la plana política, Juanma Moreno prendrà avui possessió del càrrec de president del govern andalús per a un segon mandat assolit amb un pacte de governabilitat amb vots que ostentarà la vicepresidència.
Un escenari que ha generat de nou enfrontaments verbals pel pacte entre el Partit Popular i Vox, com ha passat en altres comunitats. El secretari general del PP, Miguel Tellado, defensa aquesta unió, mentre el ministre per a la Transformació Digital i de Funció Pública, el socialista Òscar López, acusa els populars i el seu líder.
Hemos decidido pactar con el partido afín, el partido más próximo, el partido con el que compartimos un espacio ideológico, el centro-derecha, que es Vox. Y, por lo tanto, estamos satisfechos de los pactos alcanzados que garantizan la gobernabilidad.
Cuatro comunidades, cuatro pactos con Vox. Esto es lo que está pasando. Es decir, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. El señor Feijóo va a pasar a la historia por ser el gran blanqueador de Vox.
I en internacional, els Estats Units d'Amèrica han celebrat aquest dissabte un dia de la independència en xifra rodona. Fa 250 anys que varen independitzar-se. Per això hi havia previst una sèrie d'actes a la capital, Washington, que s'han vist afectats per les elevades temperatures. De fet, s'ha hagut d'ajornar fins a la nit el discurs del president Trump.
That for our country and for our children and for the cause of liberty, we are going to take our country to new levels.
Pel nostre país, pels nostres fills i per la causa de la llibertat, durem el nostre país a nous nivells, a uns nivells no assolits mai. Els farem més gran, millor, més fort i l'estimarem encara més, ha dit el mandatari republicà Donald Trump en aquest discurs.
Per cert, milers d'iranians acomiaden el líder suprem Ali Khamenei a Teheran. La capital de l'Iran viurà 3 dies de processons multitudinàries, gairebé 5 mesos després de la seva mort en un atac combinat d'Israel i els Estats Units. Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. Els aeroports de les Illes afronten avui l'operació sortida amb 1.651 vols previstos.
És un 3,5% en manco que l'any passat. Tot i això, les ocupacions als hotels són bones. Destaquen els allotjaments rurals i d'interior. Les Illes foren el maig el destí d'Espanya preferit en aquest tipus d'oferta, aconseguint un 12% més de reserves que l'any anterior.
Convocada una cadena humana avui a les 10 a Sarràpita en defensa dels espais naturals protegits.
El GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida són les entitats convocants. Adverteixen que les darreres modificacions legislatives dutes a terme pel govern poden en un futur posar en risc aquests espais naturals.
Balears es torna a mullar avui per l'esclerosi múltiple.
Gairebé una cinquantena de piscines i platges se sumen a la iniciativa solidària. Els doblers recaptats es destinaran a la creació d'un centre d'atenció al Llevant de Mallorca.
La comunitat educativa reconeix que ha baixat el nivell d'aprenentatge dels alumnes, sobretot a secundària, i alguns asseguren sentir-se pressionats per aprovar els estudiants.
Tot i que és multifactorial, els professors apunten que és una de les causes aquesta per les quals s'incrementa el nombre de suspesos a les proves d'accés a la universitat.
I el passatge de Cala Corpes Castell s'obrirà als vianants previsiblement la setmana que ve, després de més de 7 anys d'espera.
Les obres per assegurar el peny assegat ja estan en marxa i una vegada acabades les actuacions, el passeig connectarà amb el moll d'en Pons.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem ara el repàs de les portades dels diaris, començant avui pel diari de Menorca. Obri amb el Club Marítim de Moi, titula que blinda el seu futur amb un gran projecte que amplia els amarraments. En subtítol s'explica que l'única entitat aspirant a gestionar els pantalans invertirà 7 milions i mig d'euros i donarà servei a 235 embarcacions.
La foto de portada del diari Menorquí també és de la ciutat maonesa, concretament del parc de Dalt Vilanova, en què es veu un gran arbre i entre les branques una sèrie de maques per dormir. Nits al ras del turisme de motxilla amb rics de multa, diu el titular, en relació a aquest tipus de pernoctacions a l'aire lliure que la normativa s'explica no prohibeix explícitament als parcs.
A les Pitiuses, el periòdico d'Ibiza destaca de primera notícia la del fort interès inversor que diu hi ha a l'illa en habitatge per a treballadors de temporada, un efecte, cita el Consell, que permetrà alliberar cases i pisos que ara només estan ocupades durant els mesos d'estiu.
En aquest cas, la fotografia de primera pàgina la tenim del waterpolo per mort de la celebració Sant Josep d'una nova edició del torneig de platja al port d'Estorrent.
I al diari d'Ibiza llegim que els desallotjaments i desnonaments han pujat un 20% en un any a les Pitiuses i en 6 mesos ja se'n sumen 400. Se'n refereix als procediments autoritzats pels jutjats que exposa els donen prioritat pel greu problema d'habitatge i vici Formentera.
Foto de portada del diari, també de temàtica esportiva, en aquest cas de la disputa Santa Eulària de la Quadló, que combina Corrinadà amb 170 participants.
A Mallorca, curiosament, tots dos diaris, tant Última Hora com Diari de Mallorca, obrin amb notícies sobre fraus. El diari del Grup Serra titula Hisenda destapa un frau massiu amb el gasoil bonificat. Detalla que s'han imposat desenes de sancions a particulars i empreses per emprar aquest combustible subvencionat per a professionals per a vehicles que no estaven directament relacionats en cap activitat econòmica. Diu, a més, que entre els multats hi ha varis constructors.
En el cas del diari de premsa ibèrica, els fraus a què es refereix són del lloguer d'habitatges. Diu l'anunciat que ja generen 8 de cada 10 reclamacions davant l'Associació de Consumidors Consubal. S'afegeix que es tracta sobretot de denúncies sobre el trencament anticipat del contracte, les pujades abusives de la mensualitat i l'arrendament de zones comunes com habitacions.
En el que sí coincideixen avui, Diari de Mallorca i Última Hora, en les fotografies de portada, són concretament de la festa del 40 aniversari del Port de Portals, ahir a Calvià.
Port de Portals es vesteix de gala i Port de Portals compleix 40 anys són els titulars respectius. El de l'última hora sobre una instantània del brindis que feren el conseller d'Empresa Sáenz de Sant Pedro i el batle calvianer Juan Antonio Mengual amb l'actual propietari del negoci, l'Alemanya d'origen Corina Graf. Diari de Mallorca, en canvi, mostra una imatge de la neboda del rei, Victoria Federica de Marichalar, que posa amb una amiga.
Per cert, que el diari de premsa ibèrica anuncia també en portada entrevista a la presidenta del govern, Margalida Proens.
I en destaca en primera pàgina la frase: els espais naturals no només es defensen amb cadenes humanes, s'han de gestionar. Això en clara al·lusió a la concentració de protesta convocada avui estrany contra la modificació del mecanisme polític que permet actuar en aquest espai natural.
I fora de les illes, tant El Mundo com l'ABC fan balanç de les investigacions de denúncies de corrupció en què s'han vist afectats tant membres del govern com les institucions de l'Estat i el Partit Socialista mateix. Sánchez suma 126 imputats en tots els nivells de l'Estat, diu el primer. La corrupció entorn a Sánchez es generalitza en 6 empreses públiques, exposa el segon, obviant el qualificatiu de presumpte.
El País obre edició anunciant entrevista a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que deixa dit en titular: la OTAN sap que Espanya compleix malgrat el que digui Trump, i La Vanguardia ho fa amb el resultat d'una enquesta pròpia d'intenció de vot. El PSOE retrocedeix mentre el PP i Vox freguen els 200 diputats, diu. Apunta que, malgrat guanyar les eleccions, els populars perdrien 5 diputats al Congrés, on la formació de Santiago Abascal trauria 64 escons i els socialistes se'n baixarien 10.
8 i 36 minuts, això diuen els diaris avui diumenge. Arribarà l'actualitat esportiva.
Escoltau l'Informatiu Matí i Vetres Ràdio. Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IBETA Ràdio. Demà dilluns arranca la pretemporada pel Real Mallorca amb els preceptius contra els mèdics. I ho farà amb moltes incògnites respecte a la confecció del primer equip. De fet, amb 11 futbolistes mancos respecte a l'exercici anterior i només una incorporació, queda clar que encara queda molta feina per fer pel que fa a la planificació d'un roster que tingui totes les garanties de lluitar pel retorn a primera divisió. Recordar que ara són de 7 els jugadors del roster del primer equip i només 15 disponibles per Luis García Fernández, ja que Samu Costa i Johan Mojica encara hi són a la Copa del Món. I entenguem que Jan Salas, malgrat s'estigui recuperant de la seva lesió, estirà el manco a les proves mèdiques. Dit això, Cítolo Bumbo és el nom propi del dia. El Mallorca cerca fórmules amb el Cagliari, club propietari del futbolista d'Angola, per tenir al davanter una temporada més amb el primer equip vermell. Un fet que, per ser el mateix Lubumbo desitja, ja que accepta Mallorca com a casa seva. Dels que no continuen, el mallorquí Javi Llabres ja té destí. Serà el Burgos, un dels rivals del Real Mallorca per aquesta segona divisió. De fet, ja es va interessar el passat mercat d'hivern. Ara, l'equip que enguany prepararà l'extècnic de la Real Sociedad, Sergio Francisco, ho fitxa en propietat. Sentim a Llabrés a les xarxes socials del Club Castellà.
Hola, burgalesistas. Soy Javi Llabrés. He sentido el latido blanquinegro y no lo he dudado. Voy para Burgos con muchísimas ganas, muchísima ilusión y un gran reto por delante. Espero veros pronto.
Pel que fa a la Copa del Món, ja tenim dos equips classificats pels quarts de final. Per una banda, el Marroc, que va guanyar 0-3 al Canadà, i per altra, França, que va guanyar per la mínima, amb molt de patiment, 0-1 davant Paraguai, amb un gol de Kylian Mbappé des del punt de penal al minut 70 de partit, en un partit com que, com es preveia, va ser molt dur. Els paraguaiars es van, per moments, extralimitar, sobretot en el marcatge, el golejador francès, però al final classificat França per quarts de final. Sentim el seu seleccionador, Didier Deschamps, que ja pensa en el pròxim rival de quarts, precisament la selecció del Marroc.
Nosotros vamos a disfrutar lo que hemos hecho, porque una cualificación para los cuartos es importante. Tenemos un día más, 5 días, Marroco.
Per avui es juga a les 10 del vespre el Brasil-Noruega. Per demà dilluns, a les 2 de la matinada, un més que interessant Mèxic-Anglaterra. Sentim a l'estadi del Mallorca i actual seleccionador nacional de Mèxic, Javier Aguirre, parlant del rival en vuitens.
Tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos. Tenemos que intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido creciendo y a ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en estos partidos tan igualados, creo yo.
Recordar que demà a les 9 de vespre jugarà el Portugal a Espanya al Dallas Stadium de Texas. Ahir va parlar Unai Simón, porter i un dels capitans de la selecció espanyola, després de patir, com la resta dels seus companys, una dura sessió preparatòria, sobretot per la temperatura, ja que eren a 40 graus. El sentim fent referència a la figura de Cristiano Ronaldo.
El Cristiano que tenemos hoy en día en el Mundial al final no es el mismo de hace 6-7 años que veíamos en el Madrid o cuando estaba en ese prime que se llama, en ese mejor momento. Pero sí que es verdad que lo tenemos que intentar tener lo más alejado del área posible. Al final, Cristiano es un jugador que cuando pisa el área es determinante. En la final de la Nations, un balón que tocó en el área lo metió. Tiene esa ansia de goleadora y esa capacidad goleadora que es envidiable y que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo.
Objetiu per part del combinat nacional, recuperar la millor versió d'Espanya. Unai Simón.
Creo que el mejor plan es que nosotros tengamos la pelota el suficiente tiempo posible en el campo rival y que se acerque muy poco a nuestro área.
El passat divendres es va viure la festa de final temporada d'arbitratge a Balear. Un bon moment, sense cap dubte, per celebrar un fet que poques vegades s'ha donat. La presència de dos àrbitres mallorquins a primera divisió. Cal destacar la presència d'un nou vingut a categoria, Lluís Bestarnes, que ho fa 32 anys a Palma i que en només una temporada de segona divisió ha obtingut plaça a la màxima categoria del futbol espanyol. El sentim molt content per aquest fet.
Te recorda tots els teus companys que vas començar i que mai pensaves arribar i, bueno, són dies molt emocionants, la família, amics, i compartir-ho avui amb tots els meus companys no té preu. Sabem que la segona divisió és una categoria molt exigent, però la primera divisió és un altre passat més. Però, bueno, moltes ganes de començar, de disfrutar d'aquesta experiència i que l'hem d'aprofitar.
Parlant del futbol de casa nostra, a falta de que arranqui la pretemporada, tots els equips que conformen el grup 11 de la Tercera Federació tenen molt clar qui serà el candidat número 1 al títol de Lliga. La Unió Esportiva Porreres, amb 12 incorporacions de luxe per la categoria i 5 renovacions tancades, està al capdavant dels equips que aspiren a l'accés a Segona Federació. Jaume Mut serà per segona temporada consecutiva l'entrenador d'una plantilla d'autèntic luxe conformada en temps rècord. Ell sap el que se li demana i accepta, com no, el repte.
Això és il·lusió i el repte més important per jo i més guapo que pot tenir un entrenador. Si es deposin en les teves mans, pues una plantilla de les cridades està a dalt de tot, complir un objectiu, que és retornar a superior categoria.
A la continuïtat de jugadors com Alberto Villapalos i Rodri Cuenca s'ha d'afegir les arribades dels blaugranes Aitor Pons i Diego Martínez, els ex Andrit Xols, Xavi Bussà, Javi Sánchez i Adrià Nicoli, s'han s'oblidat l'aterratge a les forques del xerit de l'Atlètic Balears, Ulrich Tafeshofer. En una paraula, tota una constel·lació de jugadors de nivell superior, tercera. Jaume Mut.
Crec que la feina se va començar a fer molt d'hora i això ens va ajudar per a tenir per molt d'aquests jugadors que tenim. Tal vegada si haguéssim esperat més temps a posar-nos en feina, però no els atendríem. I la junta directiva va tenir clar quin projecte volia de tot d'una i en Guillem, el president, mos va confirmar que era el que necessitàvem.
A falta que la pilota dicti sentència, ningú atura el president del club, Guillem Ballester Colomata, en la seva ambició de fer un Porreres poderós a la tercera balea. A Calamillos va celebrar ahir l'assemblea anual de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. El creixement en llicències i partits disputats aquesta temporada a les Illes va ser sense cap dubte la millor notícia que es va oferir als assembleistes. Per altra banda, el president de la Balear, Juan Cotales, també va destacar, per una banda, el bon curs realitzat pels tres equips que juguen a la primera federació.
Quasi 11.500 llicències, més de 15.000 partits que s'han disputat aquesta temporada. I bueno, és un dia de festa. És l'any de l'Azul Marino, no? Recuperar aquella posició que teníem a l'èlit del bàsquet femení de tot Espanya era una referència que l'havien de recuperar lo abans possible i Azul Marino ha fet una campanya extraordinària i és una fita sòlida. El projecte de Menorca és un projecte molt sòlid, han passat de disputar a Valladolid una permanència a disputar un play-off amb el campió, amb el que va finalment pujar a CB, l'Eima Corunya, i dos projectes mallorquins, pues, esperem que no se torni a repetir la jornada de patiment i que sigui una passa també de permanència i Sant Antoni ho aconseguirà.
També, com han sentit, ha valorat com a molt positiva la temporada Azul Marino a Lliga Challenge, amb l'ascens a Lliga Femenina i tots els rècords obtinguts pel club palmesà en quant a partits guanyats, imbatibilitat, etc, etc. I ja en plana poliesportiva, parlant de tennis, ciclisme i pàdel. En tennis, Jaume Antoni Monàs va acomiadar ahir dels 700 de final de Wimbledon amb derrota davant del txec Jiří Leček per 3-7-1. En parcial de 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 en un partit que va tenir una durada de 3 hores. En quant al món del ciclisme, hi va arrencar una nova edició del Tour de França en l'etapa contrarrellotge per equips Barcelona-Barcelona. El triomf i primer major gros de la Ronda Gala va ser pel Visma en Jonas Vingegaard al capdavant. El segon millor temps està per l'equip de l'italià Filippo Ganna, a 8 segons, i tercer pel conjunt del Tadej Pogacar, que està a 12 segons. Juan Ayuso, en quarta posició, ha estat el primer espanyol a 16 segons del primer líder de la Ronda Gala. I tanquem en pàdel, amb bones notícies, ja que Gent Batiai i Delphi Prea jugaran la final del P2 Premier Pàdel del Bordós després de superar a Ari Sánchez i Andrea Austero en 2-7, 7-5 i 6-1. Avui, la que es considera millor parella de la Premier Pàdel jugarà el títol contra Tamara Ricardo i Claudia Jensen, que van donar la sorpresa ahir eliminant en semifinals els número 2 del món, Bea González i Paula José María. Amb aquest apunt de pàdel ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Vuit i 48 minuts, seguim a l'informatiu Matí del cap de setmana. Amb més notícies, la prevenció i neteja del camp continua sent un dels factors claus per evitar els incendis. Les pluges dels mesos passats ha fet créixer els esbarzers de les finques i camins. Si ho sumam a les temperatures elevades, tota aquesta herba seca és potencialment perillosa en cas d'incendi.
Per això, ajuntaments com el de Puigpunyent avisen que a moltes zones on encara s'acumula vegetació excessiva i herbes seques.
Aquí hi ha molta de brutos, a fi, estan molt abandonades. Anant cap a Palma, està abandonat tot també en òpera.
Tots els anys, dos pics almenys a l'any, dos brossàvem en guany, va ploure bastant, i l'ideal hauria estat a principi de primavera i finals de primavera, perquè és que va créixer molt serva.
El batle de Puigpunyent, Toni Marí, recorda als habitants del municipi la importància d'esbrossar l'herba als camins i finques privades.
Enguany hem fet celebració durant tot divendres pla d'emergències i és veritat que enguany fèiem unes incidències una mica més acurades. Intentar no tenir tan sols herba seca, ni brossa acumulada, ni altres enderrocs o altres coses que puguin suposar un perill per, diguem, per ells mateixos i pels veïnats.
A més, el consistori Puigpunyentí fa anys que té disponible una biotrituradora a disposició dels veïnats perquè durant les èpoques que no es pot fer foc puguin triturar les restes de poda o brossa vegetal acumulada. D'aquesta manera, amb un poble net, les possibilitats de produir-se un incendi minven exponencialment.
I ja ho hem vengut dient durant tot l'informatiu, també ho hem escoltat als consells, a la publicitat, que cada setmana encetam una nova onada de calor, una situació de risc que afecta especialment els nuclis urbans, els quals s'enregistren temperatures significativament més altes que les zones rurals. És el que es coneix com a efecte illa de calor.
Davant d'aquesta realitat, una de les eines que poden ajudar a fer front a la calor extrema a les ciutats és l'urbanisme sostenible. En parlàvem amb Cristina Llorente, que és arquitecta especialitzada en urbanisme i polítiques públiques. Ens explica què és l'illa de calor i per què té lloc aquest fenomen.
Bé, una illa de calor de ciutats és aquesta pujada de temperatura o aquest suplement, diguem, de temperatura que tenim en els entorns urbans, generat sobretot per els propis asfalt. A més, en això també contribueix que els edificis són més alts, per tant, no deixen circular l'aire i, bé, altres elements propis dels nuclis urbans que fan que, efectivament, aquesta temperatura augmenti en comparació amb els entorns que poden estar més oberts, amb els entorns més rurals.
Pel que fa als veïnats de Palma, també tenen les seves propostes i ens expliquen com viuen la calor durant aquests dies a ciutat.
Aquí hace mucha calor. En el asfalto de la ciudad rebota el calor y la verdad es que es insoportable. En el campo pues siempre tienes algún sitio, un arbolito, una sombrita aquí, que haya un poquillo más de eso, de que un poquillo más de verde, un sitio para sentarse y la sombrita.
Principalment jo trobo que el que més nota en falta a vegades són arbres. Hi ha parts que mà o menys se pot estar i tal, i se nota, jo què sé, te fiques a les estacions o el que sigui, s'està bé, però quan vas per la ciutat és que no hi ha un punt que no t'hauria de pegar i que no hi hagi ombra, pràcticament.
En aquest context, Llorente, l'arquitecte Cristina Llorente, ha assenyalat mesures concretes que es poden aplicar des de l'urbanisme per reduir la temperatura a les ciutats.
S'hauria de plantejar, sobretot, que tinguéssim molta més superfície permeable, estem parlant de superfícies verdes, sobretot, permetria, per una banda, absorbir la poca aigua de pluja que tenim durant les èpoques de calor i, per altra, rebaixar aquesta temperatura. Això bé, ha d'anar combinat, evidentment, amb un sistema d'arbrat, que doni ombra i que refresqui l'entorn. Bueno, també amb altres elements com poden ser els elements d'aigua. I sobretot, bé, també seria molt important el fet de reduir el trànsit rodat.
Ciutats com Barcelona o París han aplicat en els darrers anys una sèrie de mesures per revertir la pujada de temperatures a la ciutat i destaquen per tenir una bona xarxa de refugis climàtics, també de recaptació d'aigua i ombra. Per exemple, Barcelona ha impulsat els anomenats jardins d'aigua.
L'exemple de jardins de pluja, no?, que també s'han aplicat a diverses ciutats, podem tornar a Barcelona. Barcelona sol ser un referent en solucions urbanes. Tenim com unes superfícies que allò que fan és acumular l'aigua de la pluja i anar-la filtrant a poc cap al terreny, no? Per tant, també són un altre element que proporciona certa frescor.
Un altre dels exemples que ens explica Llorente fa referència a les ciutats que pinten el ciment de color blanc com una mesura efectiva per baixar la temperatura dels carrers.
I ja hi ha data per estrenar el passeig de Cala Corp a Castell. Les obres per assegurar el penya-segat ja estan en marxa i si es compleixen els terminis, la setmana que ve acabaran i s'obrirà als vianants després de més de 7 anys d'espera. Ens ho conta Cristina Tomàs.
Les màquines ja fan feina al penya-segat de Cala Corp. És la intervenció que ha de permetre reobrir per fi el passeig que connecta amb el moll d'en Pons. El tram es va tancar just quan estava a punt d'inaugurar-se el passeig. Un estudi geològic encarregat per autoritat portuària va detectar 4 punts amb risc de despreniments que s'havien d'assegurar abans d'obrir al públic. Ara s'actua sobre la zona més delicada, la part central del penyal. Sentim Vicent Fullana, delegat d'autoritat portuària de Balears, a Menorca.
El que fem és una consolidació de la part central d'Espanyol, allà on hi ha que fer col·locar una sèrie de bolons, després s'ha de posar unes xerxes i també s'ha de fer algun petit unitat per poder consolidar alguna part que és molt més disgregable.
Les feines costen 40.000 euros i està previst que acabin a finals de la setmana que ve quan es reobrirà el passeig i es posaran en marxa els nous amarraments. Durant els pròxims dies, l'autoritat portuària telefonarà als adjudicataris perquè puguin ocupar-los aquest mateix estiu, 4 anys després de la primera adjudicació.
Hem de revisar perquè tenim el tren de fondeix col·locat, seria possible ja col·locar-les. Al final també són amarraments de 6 mesos que acaben el mes d'octubre, per tant, just haguem acabat de consolidar aquesta part, els cridarem i si ja volen, tenen interès encara en posar la barca i tal, pues la podran posar.
Però aquesta obertura serà només temporal. Després de l'estiu, el passeig es tornarà a tancar durant uns 3 mesos per consolidar la resta del penya-segat. Uns treballs valorats en uns 150.000 euros més que s'afegiran als gairebé 3 milions i mig que haurà costat un passeig de poc més de 400 metres.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Anem ara amb algunes propostes. Aquest cap de setmana se celebra el Festival Infantil Festina al Col·legi de Sant Jordi. Teatre i circ per tota la família. De fet, aquest és un dels festivals infantils més antics de Balears que enguany celebra la seva 33a edició.
Aquest any hi participen 150 professionals i artistes de 21 companyies de les Balears, la Península i fins i tot d'Argentina. Ja hi va haver actuacions a finals de juny a l'Auditori d'Escaló de Sol i avui, que és el darrer dia del festival, s'hi podrà veure l'espectacle Clochard de Paco Mir. Escolta'm Guisante Marín, tècnic de joventut de l'Ajuntament de Sant Josep, i després alguns espectadors que ja han gaudit de l'experiència.
L'ha dirigido Paco Mir del Tricicle, se titula Clochard de la companyia Grapa, y la verdad es que tiene muy buena pinta.
Me ha encantado, yo lo he disfrutado, ella también se ha reído bastante y además pues me parece que tiene hasta mensaje para los adultos. Así que algo que lo podamos entender todos, nos aporta a todos.
Bien, incorpora mucho, sobre todo para hacer cosas con los niños y involucrarlos en el teatro y que aprendan las buenas costumbres, lo que es el arte y todo eso.
Pues muchas cosas y muy graciosas.
I les sales del Centre d'Art Can Oliver de Maó s'han omplert de pantalles i projectors per una exposició dedicada a la videodansa inaugurada recentment. S'hi mostren de 7 peces de totes les èpoques. Pere Gibert.
Ballar amb la dansa a través del vídeo és una exposició inèdita en el territori nacional perquè està dedicada especialment a la videodansa. Aquest gènere audiovisual introdueix la càmera com a part de la coreografia dels ballarins i ballarines. Escoltam Carles Jiménez, curador de l'exposició.
Quan tu veus un espectacle de dansa, tu veus el conjunt. Quan tu veus una peça de videodansa, s'estan establint uns diàlegs que són en parts del cos, les expressions facials es fan molt més evidents.
La mostra recorre tota la història de la videodansa, un camí que s'inicia amb Serpentine Dance de 1897, peça considerada el primer antecedent. Però és l'any 1945 quan neix el gènere tal i com el coneixem, amb una obra de Maya Deren. A l'exposició també s'hi poden veure peces capdals del segle XX, formats que incorporen tecnologia digital, i la col·laboració recent amb els centres menorquins Alba Estudi de Dansa i Escola de Dansa Utedal. Arnau Cloquells és el realitzador del vídeo dansa Humà AI, per a Alba Estudi de Dansa.
Va ser super, va ser molt, molt còmode, molt fluid, i va estar molt bé perquè en tot moment esteu obert com a experimentar noves coses. O sigui, tenim unes premisses clares, però a nivell estètic, de moviment, de planos, com en qualsevol moment, doncs, qualsevol podia portar una cosa i l'intentàvem encaixar, no?, dins el vídeo.
L'exposició es pot visitar fins al 27 de setembre al Centre d'Art Can Oliver de Maó.
Bon dia, han tocat a les 9, moment de repassar els titulars. En aquesta hora, un home ha resultat ferit, amb pronòstic reservat, en rebre una ganivetada a l'abdomen a una discoteca de Sant Antoni aquesta matinada.
El SAMU 061 ha informat que la víctima ha estat traslladada a l'Hospital de Can Missa.